Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb tota l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. 20.687. No és el número de la 11 ni de la loteria, són les signatures que els promotors del vot de censura van posar sobre la taula de les oficines del Barça per tirar endavant la moció de censura, tenint en compte les condicions i que no hi ha partits en públic per recollir aquestes signatures. Es pot considerar un gran èxit i reflexa més aquesta xifra el descontent de bona part de la massa social del Barça amb el president Bartomeu. Ara aquestes signatures s'han de validar i si n'hi ha més de 16.520 vàlides, la continuïtat de Bartomeu serà sotmesa a un referèndum a la segona quinzena del mes d'octubre. Més dels dos terços dels votants han d'estar a favor de que Bartomeu plegui per cessar el president. Per cert, que Bartomeu, a dia d'avui, no té cap intenció de presentar la dimissió. De seguida en parlem. En clau esportiva, demà el Barça juga al Gamper. Serà a partir de les 7 de la tarda. Barça-Elx serà el darrer partit que tindrà Ronald Koeman per fer proves abans del debut a la Lliga el següent cap de setmana davant del Villarreal. Pjanic podria debutar i sembla que pot tenir també minuts després de lesió Ansu Fati. El que ja sí debut a la Lliga aquest cap de setmana és el Real Madrid. Obre foc diumenge a les 9 de la nit a Anoeta davant la Real Societat. El Real Madrid pendent de tancar les sortides de Bale i Reguilón al Tottenham. A segona divisió tenim Espanyol-Mallorca, diumenge a les 4, Vicente Moreno contra el seu exequip. Demà debuta el Sabadell, juga a les 9 de la nit al camp del Rayo i encara no entra en competició el Girona, que demà té partit amistós al camp del Saragossa. Comença aquest cap de setmana la Lliga CB, demà Joventut Unicaja i diumenge Estudiantes Manresa, Barça San Pablo i Andorra Múrcia. Debut amb victòria del Barça d'handbol a la Champions, Saporoggia 25, Barça 30, amb 10 gols d'Aleix Gómez. En futbol sala s'ha suspès el Barça-Inter perquè els madrilenys van passar proves PCR, els resultats no han arribat a temps i per precaució es suspèn el partit. El Tour avui etapa d'impàs abans de la crono de demà. Roglic té a tocar la victòria final. El Tour s'acaba diumenge a París. En tennis avui Rafa Nadal juga vuitens de final a Roma davant del serbi Lajovic sobre les 7 de la tarda. I el suec Duplantis ha superat la mítica marca de Sergei Bubka en salt de perxa a l'aire lliure, la nova marca 6-15. El rècord de Bubka ha resistit 26 anys. Avui comentarem la jugada amb el Toni Freixa i el David Bernabéu i les preguntes del dia Esports Cope, com sempre, via Twitter. Amb clau Barça, us estem preguntant si després que s'hagin presentat més de 20.000 signatures per la moció de censura hauria de dimitir Bartomeu. Creieu que sí el 83% i que no el 17%. I en clau espanyol, diumenge tenim Espanyol-Mallorca, us preguntem què passarà. Creieu que guanya bé l'Espanyol el 38%, que guanya el Justet el 37%, que empata el 7% i que perd el 18%. L'Héctor García està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts, gairebé 10, de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports Cope. Ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti. Por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Un 40% de descuento. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Vinga, com comencem i ho fem amb la gran notícia al Barça a les últimes hores, que són les més de 20.000 signatures presentades al club pels impulsors del vot de censura. El procés, per tant, va endavant i ara el proper pas serà configurar la mesa i validar aquestes signatures, però el marge és molt ampli. Hi ha un marge de més de 4.000 signatures, que són moltes. Saludem el Jordi Ferrer, el promotor del vot de censura. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, què tal? Què tal estàs?
Bueno, tranquil, descansat. Avui ja he pogut descansar una mica normal. I molt enfeinat, perquè també, evidentment, tinc que dedicar els meus negocis i estem en un projecte molt, molt important també i m'he tingut que dedicar avui a aquest tema perquè la setmana que ve suposo que serà complicat una altra vegada i bueno, teníem que tancar un tema.
Uh-huh. Ara pregunto pel procés de la setmana que ve, però abans, Jordi, heu aconseguit l'objectiu amb un número de xifres molt per sobre del límit.
Sí, la veritat que sí, i avui potser ja reflexionant-ho més amb el cap fred i tot això, i cada vegada crec que és més brutal el que hem fet, perquè amb la situació que estem, sense partits, arribar a 20.000 signatures, a 20.000 socis, és una dada que crec que passarà a la història.
Hi ha molt marge, com dèiem, més de 4.000 signatures de marge. Normalment solen caure un 5% aproximadament, però veniu explicant que creieu que la qualitat de les signatures és alta, no?
Bueno, ahir fins i tot els executius del club ens van reconèixer que la veritat que veien tot molt ben presentat, fins i tot els DNIs ben tallats, deien, no, us heu fotut una currada brutal, i sí, és cert. Jo crec que bueno, estic tranquil·líssim amb el tema del percentatge. Clar, tindran que caure el 25% de les signatures.
Sí. Escolta, explica'ns algun detallet d'ahir, com va anar el recompte de portes endins, alguna anècdota, alguna cosa curiosa.
Doncs va ser molt curiós. Al final, una anècdota és que poc abans d'arribar al camp, vam passar per un punt de recollida i encara vam agafar 190 i pico signatures, i quan vam dir el número que eren les 20.731 aquelles famoses, ens vam descuidar de comptar les últimes que ens havien donat. Al final vam presentar 20.968, crec que ho dic de memòria, potser no sé si eren 968, però vam faltar molt poquetes per 21.000, vam faltar molt poquetes. I al final bones van quedar 20.687, si no m'equivoco. Perdoneu que les xifres potser...
No pot ballar, una xifra és normal, perquè tots ens ballen a les últimes hores, que n'hem donat moltes.
Bé, i una anècdota bastant curiosa va ser que un executiu del club, quan parlàvem, deia, em va dir, diu, ja has mirat on venen aquest número per la loteria de Nadal?
Està bé. Sí. Ho has mirat, per cert, ho has mirat o no?
No, jo la veritat que no ho he mirat, però vam fer una mica de befa amb el tema. Sí. Fins i tot algú deia que ja estava esgotat, que ja els 20.000 i pico ja l'havien comprat.
Sí, sí, sí. 20.687, sí, s'ha de buscar.
Sí, no, el tema... Bueno, i no, la veritat que jo aprofito perquè vull agrair a tots els executius, al director de l'àrea social del club, a la responsable de l'oficina d'atenció al soci, als 25 executius que van estar allà comptant les butlletes, al síndic del soci, a la persona que treballa dia a dia amb el síndic del soci, al notari, a tothom, els vull donar les gràcies i agrair el fair play que va haver, el bon afer, i que va ser, jo crec que va ser impecable tot el procediment.
El president no va aparèixer, no? No era necessari, evidentment, però igual no hagués estat de més, tampoc, no sé.
Bueno, jo sempre dic que si jo hagués estat el president, jo hagués rebut els impulsors de la moció. De fet, jo també vaig dir que quan vaig presentar la moció o engegar el procés de la moció, jo, sincerament, també ho hauria trucat, si fos el president, amb aquest soci, però no ho va fer, no s'ha posat ningú en contacte amb nosaltres, mm. i ahir no va aparèixer ningú de la directiva. O sigui, van deixar-li, per dir-ho d'alguna manera, el pollastre als executius.
Mm. Escolta, dilluns es configura la mesa, Jordi?
Sí, no sabem l'hora ni res encara, però sí, serà el dilluns.
I el procés de validació de signatures, què calcules que pot durar, més o menys?
Van dir que mirarien els recursos que podien posar al club, però que volíem fer-ho el més ràpid possible. I, a més, ja van parlar ja, van dir que segurament serà ràpid perquè es veuen molt bé totes.
Mm. Vale. Si fem un càlcul aproximat de quan podria ser la data del referèndum, més o menys, i amunt i avall, quan calcules?
Jo calculo entre el 29 i el 1, por ahí. No sé si ho voldran fer 29 d'octubre, entre sí. el 29 d'octubre i 1 de novembre. Jo crec que serà per aquelles dates, més o menys. No sé si ho volen fer en cap de setmana. De fet, tampoc he mirat el calendari massa, perquè és que la veritat que he estat tan enfeinat, yeah. tant, que no m'he pogut dedicar a mirar el calendari exacte, però el que m'ha dit el cap dels serveis jurídics és que serà per aquelles dates.
Pot haver algun entrebanc pel tema del Covid en la celebració del referèndum, o no creieu?
Home, no crec que tingués gaire sentit. Mira, Euskadi i Alicis han fet una selecció en general. A Alemanya no sé quantes porten de municipal. El camp del Barça és molt gran, eh? Es pot fer amb tota tranquil·litat i no crec que hi hagi cap problema. Mm. Bueno, seria un escàndol mayúscul si s'agafessin el tema del Covid per no presentar el vot.
Mm, molt bé. Jordi Ferrer, seguirem el procés, l'estem seguint i ho seguirem fent amb molt d'interès i pas a pas. Gràcies per atendre'ns, estem en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu ja ho sabeu.
Una abraçada, Jordi, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu. Saludo al Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquest matí la resta de promotors i impulsors d'aquest vot de censura han fet balanç també de la situació.
A les 12 del migdia, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que té seu aquí a Barcelona, ben a prop de la ràdio Rambla Catalunya, donaven un balanç de la primera part de la moció. Ho feien els portaveus Ricard Faura i Mardú, que són els que han vingut a parlar durant aquest procés de la moció. Jordi Ferrer és l'impulsor, però els portaveus són el Faura i el Duc. Explicaven que superaran el segon filtre amb un marge calculen habitual del 4-6%, deien que si és més serà un escàndol, i després d'aquest segon filtre, que serà la setmana vinent, ja ens ho deia ara Ferrer, començaran dilluns quan es constitueixi la mesa del vot de censura, es produirà aquest referèndum que també parlàveu ara, Joan, si serà presencial o no. Doncs molt semblant al que ens deia Ferrer, és el que ens explicava Marduk aquest matí al Col·legi de Periodistes.
No, el que no podrà ser segur és per correu, perquè està expressament prohibit per la llei. Per tant, entenem que haurà de ser presencial, com ho han estat, per exemple, les eleccions a Euskadi o a Galícia, amb límits, amb distàncies de seguretat, amb mascareta, amb gel, amb tot el que faci falta, però s'hauran de poder fer. Serà una votació lenta, però s'ha de poder fer amb normalitat.
També ha parlat Duc sobre la gran pregunta, si dimitirà amb aquesta xifra de firmes Josep Maria Bartomeu, o si algú de la junta directiva li convidarà també a fer aquest, o li aconsellarà que faci aquest pas al costat.
Sincerament no ho sé, ens aniria bé que es decidís ràpid, perquè si podem encarar la campanya pel sí o pel no, pel que s'hagi a votar, no sé com aniran les butlletes, sense problemes, però ja hem treballat molt i ens agradaria que es decidís, que plegués, que ens estalviés la feina, la votació, les dificultats logístiques, i que li posés un camí fàcil a qui hagi de venir, perquè tingui 3, 4, 5 mesos més de marge per treballar. Jo crec que els membres de la junta directiva ara estan una mica, diguem-ne, defeigit, perquè són nous la majoria, no sé l'ascendència que tenen sobre el president, però és obvi que per una qüestió de dignitat crec que molts el deuen estar pressionant de dir, escolta, hem de marxar d'aquí, perquè és evident que la gent no ens vol.
També ha sortit el nom del capità, de Leo Messi. Duc i Faura han assegurat que amb aquesta junta és impossible que Leo Messi es quedi més enllà del 2021, i veuran si el convenç una altra junta. Per últim, feia esmena, no, Ferrer, de que no s'havia apropat ningú de la directiva. Evidentment, tampoc el president ahir a l'Auditori 1899. L'única persona del club que es va apropar era Pere Llançà, el director de l'àrea social, que també l'ha esmentat.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
M'ha sorprès molt a mi el silenci que hi ha hagut per part del club durant tot aquest procés. de recollida de signatures. Ningú ha sortit, cap veu, ni Bartomeu ni ningú, a mirar de contrarrestar els arguments dels impulsors del vot de censura. Únicament una reacció ahir institucional del vicepresident Jordi Moix.
Bueno, en primer lloc, un màxim respecte per la iniciativa dels socis i sòcies que van engegar aquest procés i a tots els que han participat en el mateix, tots barcelonistes, com tots plegats. No? Soc conscient, perquè jo mateix vaig participar en un procés fa uns 20 anys i sé de la dificultat i la feinada que això comporta i, per tant, un respecte absolut sobre aquesta passa que s'ha donat avui.
De seguida més sobre aquest procés de vot de censura, el debat d'Esportscope amb el Toni Freixa i el David Bernabéu. Ara una pausa i de seguida la Condis amb coses de futbol.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. Y qué rápido. Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. Qué fácil ha sido todo.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Tres i 22, Helena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Demà hi ha partit a l'estadi del Camp Nou. Gamper, Barça-Elx.
A les 7 de la tarda serà el tercer i últim amistós d'aquesta pretemporada tan estranya. Fa 3 setmanes que Koeman dirigeix l'equip i recordem que ha guanyat 3-1 al Nàstic, també ho ha fet pel mateix resultat al Girona. Hem passat d'un segon B a un segona a un recent estrenat, que encara no ha debutat a primera divisió, l'Elx. De cara a demà, encara no tenim la convocatòria, Koeman la sol donar el mateix dia del partit, en aquest cas d'aquest amistós, però ja ha confirmat una notícia, eh? Ha dit que hi serà Pjanic, tindrà minuts a la segona part, també espera ser-hi Ansu Fati, ha estat la gran novetat a l'entrenament, ha superat els seus problemes al maluc, ja explicàvem dimarts de fonts molt properes a Ansu Fati que la seva evolució era molt bona i que demà podria debutar en pretemporada. Ha vist els dos amistosos a la grada, és l'únic de fet dels lesionats que ha anat en els dos partits del Johan Cruyff a veure els seus companys i té moltes ganes d'endollar-se i ja començar a treballar amb l'equip també per provar-se en aquests amistosos. En principi es tornaran a quedar fora Suárez i Vidal
ja està fora des de fa dies.
Sí, i Vidal fa dies que hauria d'estar fora, però encara continua exercitant-se amb els seus companys, com un mes a la ciutat esportiva. També s'espera que quedin fora Rafinha i Bagué, descartats, se'ls busca una sortida, a més els lesionats Ter Stegen i Umtiti. Koeman no fa rodes de premsa telemàtiques en aquests amistosos, però sí que ens ha deixat declaracions als mitjans del club.
Bueno, espero que todo va bien y claro, para mí es un reto especial de poder estar en el Camp Nou por un partido que es la última antes de Liga, que empezamos la Liga, entonces es algo para mirar hacia adelante, ¿no? Es una prueba en tema físico, en juego, calidad y yo creo que poco a poco tenemos que estar más y mejor para afrontar esta Liga. Llevamos 3 semanas y yo creo que el equipo, los jugadores han mejorado muchísimo en aspecto físico, que ya hemos visto cosas buenas en el último partido amistoso contra Girona y ojalá que mañana vamos a ver más, un partido más completo que hemos hecho hasta ahora.
Koeman ha remarcat que els jugadors han millorat molt en l'aspecte físic, sobretot en aquestes 3 setmanes. El que ha fet el nou entrenador és treballar això, el físic dels seus futbolistes, perquè necessita i una de les coses que els demana és que donin més intensitat al terreny de joc i a partir d'aquesta setmana la seva idea, el seu full de ruta és començar a treballar sobretot l'aspecte tàctic de cara a l'estrena en Lliga, que serà el dia 27 contra el Villarreal al Camp Nou.
Escolta, el viatge de Suárez a Itàlia i el fet que en uns dies pugui obtenir el passaport comunitari canvia alguna cosa sobre la seva situació pensant en una possible sortida del Barça o no?
El Barça espera que això el pugui acostar a la Juve o al Calcio, tot i que des d'Itàlia continuen insistint en que Suárez ha deixat de ser l'objectiu prioritari de la Juventus, que està treballant per tancar el fitxatge de Zeco. Veurem què passa. També des d'Itàlia es parla de l'Inter, però és el club, l'Inter, que fa una setmana ho té tot tancat amb Arturo Vidal i amb el Barça i no té ni una fitxa lliure perquè el xilè es pugui incorporar abans de vendre Godín. En qualsevol cas, Suárez ahir va anar en aquest viatge a Llampec a Perugia, a Itàlia, per passar l'examen de ciutadania italiana. Ja té el diploma, ja té el B1, això vol dir que té la doble nacionalitat, després de superar una prova d'italià de menys d'una hora. I si tot fos tan fàcil per tothom, doncs segurament les coses anirien millor, perquè ell en menys d'una hora ja té aquest passaport i, per tant, això li obre portes a negociar amb equips a la Lliga italiana. Però la Juventus, que semblava d'entrada que era el gran interessat en fer-se amb els serveis del davanter uruguaià, ara sembla que estigui una mica complicat, tot i que el Barça no perden l'esperança.
Escolta, i una cosa més, trist final a la relació Setién-Barça, conflicte laboral que venim explicant a les últimes hores i que acabarà als tribunals, eh?
Sí, Quique Setién difonia un comunicat ahir a la tarda on anunciava que portaria el Barça als tribunals per defensar els seus interessos. Si és necessari, un comunicat que també signen els seus altres tres ajudants. Setién confirmava així la notícia que donàvem fa dos dies al Partidazo a la COPE. El club no li ha liquidat l'any de contracte que tenia signat, és a dir, aquesta temporada, i que Setién reclama legítimament. És més, Setién diu que el Barça li va enviar un burofax dimecres, curiosament el dia que donem la informació aquí a la COPE, i un mes després de fer-lo fora. És a dir, durant un mes el Barça no s'havia posat en contacte amb Setién. Un mes després li comuniquen per escrit l'acomiadament, sense cap tipus de liquidació, i sorprenentment, atenció, el Barça li comunica a Setién que reubicarien el seu staff tècnic properament, és a dir, Eder Sarabia, John Pasqua, que el reubicarien, i també a Ros. Setién considera que és una manera d'evitar pagar la quitança i ha pres la decisió, assessorat pel seu bufet d'advocats, el nou bufet d'advocats que ha contractat d'un despatx de Bilbao, en prendre accions legals contra el Barça. Un nou embolic judicial, un nou front als tribunals. Des del Barça, però, sostenen que aquesta denúncia no impedirà Koeman asseure's a la banqueta en el debut en Lliga el dia 27 contra el Villarreal.
Sí, al marge de consideracions ètiques i de formes, jo crec que el que reflexa això, entre d'altres coses, és com està ara mateix la situació econòmica del Barça, que no tenen diners ni per pagar-li el finiquito a Quique Setién i als seus ajudants.
No tenen 4 milions d'euros, que és aproximadament la xifra que els hi deuen, però és que recordem que el Barça també va haver de pagar el finiquito, la quitança en català, a Valverde. Sí, perquè sí. El va fer fora quan també tenia un any i mig més de contracte. Per tant, s'han gastat molts diners en entrenadors aquesta temporada.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. Parlant d'entrenadors, Mauricio Pochettino va passar ahir pel Partidazo de COPE, va negar que estés a prop de venir al Barça aquest estiu.
¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Mentira.
No, no te viste con Bartomeu.
No me vi con Bartomeu. Eso es falso.
¿Y con Ramón Planes?
Sí, con Ramón sí. Tenemos una gran relación de amistad, ya eso es diferente. He comido con él y he tomado café, he estado 40 días en Barcelona.
Sí, pero comida profesional, Mauricio.
No, o sea, profesional.
¿No te ofreció el Barça?
No.
Com a mínim a mi sempre m'ha costat veure a Pochettino a la banqueta del Barça, no em costa gens veure'l en un futur a la banqueta del Real Madrid. Un Real Madrid que ja té partit de Lliga aquest cap de setmana, diumenge Real Societat, Real Madrid. Melchor Ruiz, hola, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya están en Londres tanto Bale como Reguilón, ¿no?
Sí, con un día de retraso, porque estaba previsto que lo hiciesen en el día de ayer, pero finalmente lo han hecho hoy. Ayer Bale se realizó ese último entrenamiento en Valdebebas, lo hizo en el gimnasio junto a Lucas Vázquez y Militao, se despidió de los jugadores con los que se encontraba por las instalaciones y ya está, desde el mediodía hora inglesa en Londres, vuelve 7 años después, es un año de cesión y el caballo de batalla está en cerrar esos flecos, el porcentaje de la ficha. Ya sabes que al principio el Real Madrid pretendía que el Tottenham se hiciese cargo del 100%. El Tottenham solo quería el 50%. Bueno, yo creo que va a haber un 50-50 ahí. Van a llegar a un acuerdo entre ficha y objetivos, más o menos acercarse a la totalidad de la ficha del galés.
¿Y el tema de Reguilón?
Pues este está mucho más cerrado, mucho más claro, va a firmar por 5 temporadas, se va a recibir el Real Madrid 30 millones más 10 en bonus, se guarda el derecho de recompra en los 2 primeros años, el primero tendría que pagar 35, el segundo 40, y bueno, yo creo que es una operación que también sale muy rentable y es muy positiva tanto para el Real Madrid como para el propio futbolista, ¿no?
Muy bien. Oye, ¿y el domingo a debutar en la Liga, en el campo de la Real?
Sí, a 2 días ya, en el estadio de Anoeta, Real Sociedad Real Madrid, 9 de la noche, el domingo, con muchas bajas. Va a viajar Zinedine Zidane, que mañana realizará la última sesión preparatoria y esa rueda de prensa, la primera de esta temporada. Bajas de Asensio, Asag, Lucas Vázquez, Mariano, Isco, Militao, seguro. Vamos a ver si Jovic, que hoy ha trabajado por primera vez con el grupo, se mete en la convocatoria, algo que va a hacer Odegaard, que sí se ha metido y por segundo día consecutivo ha completado el trabajo con el grupo, ha participado en el partidillo, así que se supone que estará el domingo ante sus excompañeros de la pasada temporada de la Real Sociedad. Yo creo que motivado más que nunca y recuperado ya de esos problemas de la rodilla.
Perfecto, pues a ver cómo va ese debut. Melchor, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo y muy buenas tardes. Solo decirte, sí, atento a estos nombres, Marwin, Arribas y Antonio Blanco, jugadores que están entrenando con el primer equipo y como se puede completar hasta con 23 futbolistas, a lo mejor alguno de ellos o más de uno tiene opción de meterse en la lista.
Perfecto, pues lo vemos mañana. Mel, gracias.
Hasta luego.
I ara obrim debat Esportscope, com passen 32 minuts de les 3 de la tarda, amb el Toni Freixa, un habitual dels divendres. Què tal, Toni? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, i avui tenim també el company de 4, el David Bernabé. Hola, David.
Què tal, Bati? Bona tarda.
Bona tarda. Tema moció de censura. Toni, més de 20.000 signatures han presentat. Xifra altíssima, eh?
Sí, sí, no hi ha precedents a cap procés ni de vot de censura, ni, òbviament, d'eleccions, perquè ja es divideixen les signatures. I fins i tot, si prenem com a referència la recollida total de signatures de les eleccions del 2015, crec que aquesta xifra està per sobre.
Sí, sí.
O sigui,
sí.
Ha signat més gent el vot de censura aquesta vegada que el procés electoral del 2015.
Uh-huh.
El que cal fer ara és ser conscients que això és una primera part d'un procés que té diverses fases i ara cal que la mesa del vot de censura faci la seva feina perquè tinguem el convenciment de que el que correspon és anar a votar. Jo prefereixo esperar-me a veure quin és el dictamen i la resolució de la mesa del vot de censura.
A mi, David, m'ha sorprès que... Ja et diria que m'ha sorprès que hagin arribat i, evidentment, m'ha sorprès encara més la xifra final. Fa un parell de dies jo ho veia pràcticament impossible.
Sí, és veritat. Avui... Fixa't, parlàvem amb seguidors del Barça aquest matí a Deportes 4 i ens deien, poques són.
Yeah.
O sigui que imagina't com està l'ambient. Sí, sí, jo crec que fa 15 dies, a qualsevol que ens haguéssim preguntat, doncs probablement haguéssim parlat des del convenciment que això no es feia. Però és que si parlaves amb els promotors del vot de censura, tampoc hi creien. Ells van engegar aquesta aventura perquè realment estan en contra, com tanta gent, del que ha estat fent Bartomeu i la seva junta directiva amb el club els últims anys, com una reacció per demostrar que el Barcelona estava viu, però segurament no s'imaginaven això. Jo crec que ha estat, per mi, l'esclat del cas Messi ha estat determinant, el 2-8 i l'esclat del cas Messi, ja, bàsicament, han estat determinants per entendre aquesta reacció, perquè fixa't, o sigui, és que només amb una dada ho diem tot. O sigui, a Bartomeu el van votar 25.000 socis, crec, el 2015. 5 anys després són més de 20.000 paperetes en contra.
Sí.
O sigui que és absolutament brutal la reacció de la gent i bueno, jo crec que és un cúmul de circumstàncies que han fet que el barcelonisme digui que no pot més.
Sí, sí. Ara, Toni, efectivament hem de veure com evoluciona això, veure com va el tema de la validació de signatures, però el marge és amplíssim, veure com va el referèndum quan es faci, a finals del mes d'octubre, però jo crec que en aquesta oportunitat i amb les circumstàncies que vivim, a mi em sembla que era més difícil recollir les signatures que després que tiri endavant el referèndum.
No ho sé, és molt, molt difícil tot, perquè la normativa el que pretén és dotar d'estabilitat a les juntes directives. Òbviament ha de ser difícil que es promogui un procés com aquest, d'aquí que hi hagi un 15%, i també és difícil que prosperi perquè es requereix dues terceres parts dels votants. Mm. Tot és molt difícil i bé, jo estic d'acord amb els promotors del vot de censura en la mesura que diuen que confien en que passaran el tall perquè normalment hi ha unes entre un 4 i un 6% que no són vàlides, mm, i diuen que si invalidessin més del 6% seria un escàndol. Estic 100% d'acord. Seria un escàndol. El que caldrà és veure si l'escàndol és objectiu o no.
Creus que pot passar alguna cosa estranya? És que em sembla entendre't que tens alguna, no sé... Com
no,
alguna...
No. A mi m'ha sobtat com a vosaltres. Jo visc el barcelonisme, tinc al meu voltant molts socis, parlo amb gent que té relació amb el club, gent que té relació amb penyes. La resposta que hi havia al meu entorn i la informació que tinc del moviment que hi ha hagut dintre del propi club i la pròpia oficina d'atenció al barcelonista, trucades de socis, amb aquestes dades és sorprenent el resultat. Jo no dic que no sigui vàlid, això ens ho dirà la mesa del vot de censura, jo no tinc cap més informació. Però com que tots ens ha sorprès tant, jo hipotèticament estic obert a qualsevol resolució que pugui haver, tant en un sentit positiu, que ens convoquin a tots els socis per anar a votar, com en un sentit de que s'hagi produït un veritable escàndol, que és el que els propis promotors del vot de censura qualifiquen en el cas de que els invalidin més del 6%. En qualsevol cas, si això va a votació, i sí, ho estic dient amb aquesta cautela, tu comentaves que et semblava que era més fàcil que prosperés. Home, sí, s'ha de tenir present que haurien de votar a favor del vot de censura el doble dels que votin en contra.
Sí. Però és que jo, les cabales que faig, David, és que si 20.000 socis han donat la signatura, sí, aquests aniran a votar. I jo no veig ara mateix que hi hagi tants socis que estiguin disposats, tal com està la situació, a donar suport a Bartomeu. Potser no han anat a donar la signatura, però tampoc veig a molta gent ara que vagi en massa a donar suport a Bartomeu en un referèndum, la veritat.
Jo sincerament, amb la reserva pròpia de que el 66% és una xifra molt alta, el club també estava en una situació difícil el 2008 i, en canvi, per molt poc, veritat, però per molt poc, tècnicament la porta va salvar els mobles. Jo crec que en aquesta ocasió Bartomeu, del meu punt de vista, no té res a fer. És evident que des del club intentaran mobilitzar gent, la relació del club, Cardoner amb les penyes, Antoni Gil, que és el president de la Confederació Mundial de la Penya, es mouen moltíssima gent, apel·laran, suposo, el vot responsable, diran que no es pot posar el club potes amunt en plena temporada, en plena competició. Jo crec que la cosa és el club mirar per aquí. Però, clar, has de pensar, Joan, que l'any 2008 la Porta va mobilitzar 10.000 persones a favor de la situació difícil que em tenia. Tu creus que Bartomeu pot mobilitzar 10.000 persones ara mateix? Jo crec que els nivells de credibilitat estan molt baixos. I, per altra banda, el que parlava el Toni, comparteixo en part d'aquesta tesi perquè ens ha sorprès a tots, és veritat, o sigui, ningú esperava... Jo crec que és una xifra absolutament escandalosa i que passa a la història del club, és evident, i que ara s'ha de validar. Però jo et dic una cosa, i he estat per qüestions relacionades amb la feina, lògicament, com sabeu, aquests últims 2-3 dies, pràcticament a peu dels locals on els socis hi anaven a portar les signatures, o els grups hi anaven a portar les signatures, o els socis anaven allà a posar la seva firma, i, ostres, veient el que he vist, no em sorprèn tant, eh? Jo puc dir que, per exemple, en l'oficina, per exemple, de la plataforma Més que una moció, era una tercera planta, era un despatx normal i corrent, hi havia com un replà de qualsevol pis d'un edifici de cases, i va haver un moment que en el replà no hi cabia la gent.
Sí, sí.
Sí, t'estic parlant d'un lloc on has d'anar, t'has de personar allà, has de pujar a la tercera planta, no és allò que et trobis una...
No t'ho posen fàcil, no?
A peu de carrer, exacte.
Sí.
Per tant, veient aquesta resposta de la gent, no em sorprèn tant.
A mi hi ha una cosa que m'ha sorprès aquests dies, Toni, que és el silenci absolut del club. No he sentit cap veu mentre els promotors del vot de censura anaven recollint signatures a les últimes hores a Cabassos. No he sentit a ningú del club aportar algun argument per intentar frenar això, perquè n'hi havien. Tu, per exemple, has dit que per una, o tu i molta gent, que per una qüestió de timing no valia la pena, potser, portar endavant tot aquest procés, que ens poden portar o ens pot portar unes eleccions al mes de gener quan al mes de març estan convocades. No he sentit a ningú.
Sí, perquè és el tarannà de la gestió d'aquesta junta directiva. Jo em vull referir a les eleccions del 2015. Aquest president va guanyar les eleccions sense parlar.
Amb el triplet.
Perquè hi havia un triplet i el que convenia era no dir res, perquè cada vegada que sortia a dir alguna cosa perdia vots. Mm. Aquest és el problema, una mica, també, perquè sí que és veritat que es podria fer pedagogia per part de la junta i es podria donar explicacions ja no només de com ha estat la gestió, sinó dels episodis més imminents que hem viscut, com és el final de temporada o el fet de la voluntat de Messi de sortir, no? I aquí no s'ha escoltat la veu del club, que al final és el president el que el soci del Barça estem esperant que ens digui alguna cosa. I això també pot haver afavorit que s'hagi produït aquesta reacció espontània i nombrosa, perquè a la gent el que li agrada és que hi hagi lideratge. I això falta, òbviament, actualment al club. No obstant, i com que t'has referit, vull abundar en aquest tema. Jo no veig que guanya el club pel fet d'aquest escarni públic cap a un president que es mereix aquesta reprovació, perquè la gestió de la junta directiva ha estat molt dolenta, però crec que un vot de censura amb l'entrada d'una comissió gestora i amb la possibilitat de no tancar els comptes i de que la nova junta assumeixi aquestes pèrdues, que recorda aquell episodi del 2003 amb la presa de possessió de la porta i els famosos 9 dies,
sí.
No crec que tot això contribueixi precisament a la pau social que el Barça sempre necessita tant quan té moments com aquest, que són difícils. Perquè quan guanyem títols, tots estem molt contents, però quan les coses no van bé, el que hauríem de ser és una miqueta més assenyats. Per això, jo no surto a defensar la gestió de Bartomeu, això que s'ho defensi ell. Jo ja vaig presentar-me el 2015 i vaig dir tot el que opino de la seva gestió i em mantinc amb el mateix. Però sí que em preocupa l'estabilitat del club i que no fem massa bestieses.
Sí. Jo, David, comparteixo bastant aquesta tesi. Si tu em dius, no, és que a Bartomeu li queden 2 anys o un, et diria endavant, però és que d'aquí 5 mesos se'n va, vull dir...
Sí, per un tema de timing, primer de tot, la foto del club en els últims 7 dies és Pau Vilanova i Jordi Moix. És la foto del club. En 7 dies, les 2 veus del Barça.
Sí.
No sé si cal afegir molta cosa més en aquest sentit. I pel que preguntaves, que no havia sentit parlar.
Mm-hmm.
Pau Vilanova i Jordi Moix, les 2 del Barça. És que ni tan sols Josep Vives. Val? I sobre això que deies, sí, ho podia compartir, però clar, ara parlem d'estabilitat, el Toni parlava d'estabilitat social, però és que si hi ha una junta que no ha contribuït a l'estabilitat social i a la pau social és aquesta junta directiva. O sigui, ara no li podem demanar als socis del Barça que facin el que no ha fet aquesta junta directiva. És que aquesta junta directiva ha abocat el club cap a aquesta situació. Perquè hi ha molts socis del Barça al carrer que creuen que aquesta junta directiva no pot prendre una sola decisió més de futur pel club. No pot prendre cap més. O sigui, hi ha molts socis del Barça que volen que aquesta junta directiva no faci cap fitxatge més, per exemple, ni prengui cap decisió esportiva més. Hi ha molts socis del Barça que creuen que aquesta junta directiva hagués hagut de posar García Pimienta un any perquè el donen per perdut aquest any, no entens? Ja d'entrada. Saps? Perquè no es podrà fer, no es pot fer una plantilla, perquè no hi ha diners per fer una plantilla assenyada, perquè els 11 de Lisboa continuen encara al club. És a dir, saps? Sí. Una sèrie de coses que ha provocat aquesta junta directiva. I molts socis del Barça creuen que ja no és possible la pau social i els és igual que se'n vagi, que dimiteixi, que el club es posi potes amunt en plena competició perquè donen per perduda aquesta temporada.
Sí.
I jo, en part, també estic bastant a prop d'aquest criteri, perquè jo saps que defensava que l'entrada del Barça aquesta temporada havia de ser García Pimienta, la dono per perduda en quant a que no podrem tenir, crec, un equip que pugui aspirar a grans títols i a grans coses, no has de renunciar mai a res perquè ets el Barça, però en aquest sentit la donava per perduda i, per tant, li demanava dues coses a l'equip, que no fes el ridícul, que no tornés a fer el ridícul a Europa i, sobretot, doncs, que els joves que han de ser el futur del club doncs, tinguessin recorregut, tinguessin rodatge i tinguessin minuts de qualitat per sembrar de cara al futur. Això és el que demanava. I jo crec que molts ells que pensen així, sincerament. Mm. Per tant, sí, estic d'acord amb el Toni que potser per 3-4 mesos, 2 mesos de diferència, doncs, ja si Bartomeu era història, no calia això, però també entenc la reacció de la gent que està farta.
Molt bé, seguirem parlant. Toni Freixa, David Bernabéu, gràcies per estar a Sportscope. Una abraçada forta als dos.
Una altra per vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Igualment.
L'emoció del Gamper a Tiempo de Juego amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Elche.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Tres quarts de quatre de la tarda, obrim ara el bloc dedicat als equips catalans de segona, començant per l'Espanyol. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Bajoiri? Bona tarda.
Diumenge a les 4 tenim Espanyol-Mallorca. Ha parlat el míster Vicente Moreno.
Sí, ha dicho que es un partido lógicamente especial para él tras su paso por el Mallorca y que no es ninguna ventaja para nadie que se conozcan mutuamente. Está satisfecho con el inicio ante el Albacete, pero prefiere valorar las posibilidades de ascenso con la liga mucho más avanzada y no después de la primera jornada. Respecto a la plantilla, ha comentado que podría sufrir modificaciones. Obviamente, si salen jugadores para hacer caja y liberar masa salarial, ha dicho que el club está trabajando para quedarse con el mejor equipo posible.
Veo también al club intentando hacer el mejor equipo posible dentro de las posibilidades, de las dificultades que entraña el mercado. Pues bueno, están ahí peleando, están haciendo un trabajo de picar piedra y en ese sentido estoy tranquilo.
Los nombres propios ya son conocidos: Roca, Cabrera, Darder, Raúl de Tomás y Embarba. Jugador que, por cierto, ha llamado la atención de varios equipos por la gran pretemporada que ha hecho, por el buen inicio del encuentro frente al Albacete y que Moreno quiere retener a toda costa. El mensaje al club es claro.
Claro que es un jugador fundamental para nosotros. Estoy encantado en él, pero no solo es por el nivel. Es un jugador que ara a dia d'avui té pes en el equip, també a nivell personal, i jo estic convençut que ens va ajudar molt a poder aconseguir objectius, impregnar també a l'equip, no?, d'aquest espíritu que té competitiu i de qualitat, no? És un jugador fonamental per a nosaltres, clar.
Jugador fundamental, el técnico acepta el papel de favorito al ascenso porque dice que siempre los tres que bajan son los que tienen ese cartel. Anuncia posiblemente algún cambio porque hay jugadores tocados, aunque básicamente va a mantener el bloque que ganó 3-0 al Albacete. Lista mañana de 23, donde en principio, a falta de confirmación, la única baja es la de Pedrosa, lesionado. Por cierto, una noticia en el conjunto balear: Budimir, el delantero centro, baja porque según su técnico Luis García Plaza se niega a jugar.
Diumenge a les 4, Espanyol-Mallorca. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Demà debut al Sabadell, al Camp del Rayo.
Sí, senyor, a les 9 de la nit, amb les baixes segures d'Àngel Martínez, que encara arrossega la sanció del playoff express, i de Pedro Capó, lesionat als isquios. Dubtes: Adrià Cueva, Xavi Boniquet, Aaron Rey i l'última incorporació, el lateral esquerrà Pierre Cornu, francès, presentat ahir. De fet, Antoni Hidalgo ja ha dit que tirarà del juvenil per omplir la convocatòria. Roda de premsa del tècnic, que vol que el seu equip jugui sense complexos. Hi ha molts debutants a la categoria, entre d'ells el mateix Antoni Hidalgo. Manca potser experiència, però l'experiència es guanya en partits.
Al final, uno no tiene experiencia hasta que la tiene. Como en todo en la vida, siempre hay una primera para todo. A mí me tocó hace año y medio ser mi primera vez en segunda vez. Va a ser mi primera vez como entrenador en segunda división y habrá jugadores que están en esa situación, pero eso no quita que esos momentos hay que vivirlos con entereza, sabiendo que hay que disfrutar del fútbol, de la posibilidad que nos ganamos el año pasado, y esto está para disfrutarlo.
Serà un partit de retrobaments perquè es veuran les cares Antoni Hidalgo i Andoni Iraola. Tots dos van coincidir com a tàndem tècnic a l'AEK Larnaca 9 mesos. Iraola era el primer entrenador, Antoni Hidalgo el segon. L'últim apunt, Batllori: la darrera vegada que el Sabadell va sumar al Camp del Rayo, el tècnic era el gran José Antonio Naya.
Home, molta sort al Sabadell en aquest debut en el seu retorn a segona divisió. Un apunt també del Girona, Albert Díez, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda a tothom.
Encara no comença la Lliga, però té demà partit amistós contra el Saragossa.
Sí, està en aquest compte enrere perquè falta poc més d'una setmana, recordem la data, finals de setembre, dia 27, quan debuta i ho fa lluny de Montilivi, a camp de l'Sporting de Gijón, aquest nou Girona que manté a Francisco a la banqueta, però que encara li falten moltes peces, tant d'entrada com de sortida, que sabem que la massa salarial, el pressupost ha baixat després de no poder tornar un any després del descens a la màxima categoria del futbol espanyol. Avui ha tornat a entrenar el Girona, bàsicament preparant aquest últim gran partit de pretemporada a la Romareda, demà, partit que té un regust a primera, a Saragossa. Girona a partir de 6:45 de la tarda. És cert que Francisco, el que no hem escoltat avui, perquè només parla a les prèvies dels partits oficials, continua demanant jugadors de mig camp cap endavant, i sí que em sorprèn, veurem per cert si demà juga Estuani, que el Johan Cruyff va ser baixa per unes molèsties, sí que em sorprèn el que expliquen els companys de Mundo Deportivo, i és que el Girona hauria demanat al Barça la cessió, vol extrems ràpids i que puguin encarar Francisco. Doncs bé, segons Mundo Deportivo, el Girona hauria demanat al Barça la cessió de Conrad de la Fuente.
Que és un bon element, bon futbolista. 9 minuts per arribar a les 4, fins aquí al futbol, anem al Tour.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casoler, Bordeos, Bicis, Quique Iglesias.
Avui, en principi, tenim etapa d'impàs a l'espera de la crono de demà. Quique Iglesias, bona tarda.
Etapa d'entreguerra, sí senyor. Bona tarda, Batllori, des de Champagnol, un petit poblet enmig de les muntanyes del Jura, on demà es decidirà la cursa, tot i que ja està prou decidit que en Roglic guanyarà, que Pogacar serà el segon, i veurem qui és tercer, si Miguel Ángel López o l'ambició i sobretot el millor saber fer de Richie Porte a la contrarrellotge li dona la possibilitat de pujar al podi de París. Veurem què passa demà. Avui encara hem d'acabar aquests últims 70 quilòmetres amb Rémi Cavagnà, corredor de molta potència francès, que està en fuga, però és doncs una titella, en mans del gran grup que vol arribar aquí a l'esprint, amb Sam Bennett, amb Peter Sagan, que volen jugar-se la penúltima ocasió de tenir un esprint en aquest Tour de França. Ahir vam gaudir d'atacs d'Enric Mas i de Landa, que són cinquè i sisè, Landa cinquè, Mas sisè a la classificació, però no aniran molt més enllà perquè demà la crono no els hi va gens bé.
Doncs escoltem com cada dia, Quique. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adeu i fins dilluns i sort a tots.
Igualment, 8 minuts i les 4, pausa i bàsquet.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en que el gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La crisis del COVID-19 ha dejado numerosos interrogantes en torno a la educación y el trabajo. Del 19 al 23 de octubre, en Enlighten 2020, contaremos con las reflexiones y respuestas de expertos internacionales como Hadi Partovi, CEO de Code.org, Nassim Taleb, autor de Black Swan, y Rose Luckin, profesora del University College of London. Regístrate gratis en Enlighten.education.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Que comença la Lliga CB, Albert.
Sí, senyor, amb una gran novetat, Batllori, que no són 18, sinó 19 equips, perquè Guipúscoa ha pujat, només puja un, és a dir, que hi haurà un equip que cada jornada haurà de descansar. Cronològicament, dissabte, 6 de la tarda, Joventut Unicaja. Carles Duran, tècnic del Joventut de Badalona.
El equipo llega con mucha ilusión, y creo que físicamente, como deseamos, porque hemos hecho un buen trabajo en pretemporada, y creo sobre todo con la ambición de empezar con una victoria y lógicamente pues un rival para nosotros a batir, porque queremos intentar estar con los equipos de arriba y Unicaja seguro que va a ser uno de ellos.
Obre competició la penya el diumenge, els altres tres, dos catalans i l'Andorrà, 12:30, dos quarts d'una del migdia, Movistar Estudiantes, Baxi Manresa, 5 de la tarda, Morabanc Andorra, Ucamp de Múrcia, i per tancar jornada, molt bon partit, l'estrena a casa, sense públic en tots els pavellons, Futbol Club Barcelona, San Pablo Burgos, en qüestió de 35 minuts mal comptats, escoltem el capità i pivot del Futbol Club Barcelona, Pierre Oriola.
Doncs a veure què s'explica. Albert, gràcies, que vagi bé.
A tu, que vagi molt bé.
Adéu. Vol debut amb victòria del Barça a la Champions. Partit disputat ahir, Zaporozhye 25, Barça 30, amb 10 gols d'Aleix Gómez. I en futbol sala s'ha suspès el partit amistós que havien de disputar el Barça i l'Inter Movistar. Juan, per què?
Sí, todo un auténtico partidazo, incluso en pretemporada, previsto para esta tarde en el Palau, se ha suspendido después de que los test PCR que se habían hecho los jugadores del equipo de Torrejón no han llegado a tiempo, así que por precaución y responsabilidad, el actual campeón de Liga no ha viajado a Barcelona, sobre todo después de ver cómo está la pandemia afectando de una forma muy virulenta a Madrid y alrededores. El Barça está buscando un partido amistoso para seguir con la preparación del inicio de la Liga, que ya tiene fecha, por cierto, primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, comienza el 3 y el 4 de octubre, Barça Peñíscola y Ribera Navarra Industrias Santa Coloma.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Dir també que en tenis avui Rafa Nadal juga el seu partit de vuitens de final del Masters 1000 de Roma davant del serbi Lajovic. Serà aproximadament a les 7 de la tarda, després del gran partit que Rafa Nadal va disputar en primera ronda davant Pablo Carreño, el va escombrar de la pista amb un doble 6-1. I hem de parlar també, Gil, d'atletisme. Hi ha notícia de les grosses. Ha caigut la marca de Sergei Bubka, que portava vigent 26 anys.
Sí, era el rei del salt de perxa i ja no ho és. És història al llibre dels rècords, perquè aquest nou fenomen que es diu Armand Duplantis li ha pres les dues marques. De fet, tenia ja el rècord del món absolut, 6-18, però aquesta marca havia estat assolida en sostre ahir a la Diamond League, al Golden Gala, a Roma, 6-15. 6 intents, 6 vegades, 6 mítings li ha costat al suec fer-ho, però 6-15 en un concurs gairebé perfecte del saltador suec i, per tant, ja té les dues marques i té l'objectiu més immediat que tenia Duplantis a la seva carrera. Tenir el rècord absolut salt de perxa, 6-18 sota sostre i el 6-15 millor marca de la història a l'aire lliure.
Minut i mig i arribem a les 4 de la tarda. Doncs, Gil, tu rematàs.
Les Palmes de Gran Canària, Zamora i A Coruña. En aquestes ciutats hi ha administracions de loteria Batllori on pots comprar el 20.687 pel Gordo de Navidad.
Ho buscarem.
Les Palmes, Zamora i La Coruña. Ha parlat Guardiola a la prèvia del seu partit a la Premier. Ha dit que Messi s'explicó. No tengo nada más que añadir. I com que avui és divendres i amb tot el respecte del món, doncs la Lliga, com aquell qui diu, comença diumenge. Recuperem, senyor Batllori, els bons costums. Así que lo mejor en lo personal
y lo peor en lo deportivo. Bon cap de setmana, Gil.
Agur, és que ricasco.
Adéu. Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. Després de que s'hagin presentat aquestes més de 20.000 signatures per la moció de censura, ha de dimitir Bartomeu. Creieu que sí, el 83%, que no, el 17%. I en clau espanyol, diumenge espanyol, Mallorca, què passarà? Guanya bé l'Espanyol, 38%, guanya justet, 37%, empata el partit, 7%, perd 18%. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, Esports Còpia, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, bon cap de setmana.